Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem!
Condis, molt de barri, molt d'aquí.
Carretera. Què tal?
Cada dia.
Condis t'ofereix la pilota a l'olla.
Vols fer una pilota a l'olla? Aquí la tens.
Si no hi... Quina meravella de llibre ha sortit, Fermí.
Li pots fotre pel cap o si un tio t'emprenya, eh?
Que, aviam, que pots explicar, el dilluns vas presentar aquest llibre, La pilota a l'olla, Fermí Puig, amb fotos de Joan Llenes i textos d'amics.
Sí.
Però és un llibre, com diu el llibre editat per Enciclopèdia, el Fermí Puig és un gran cuiner i sap que un bon plat no és res sense una taula plena de persones estimades que el puguin degustar. Aquest llibre és com anar cal Fermí. Bones receptes, bona gent i grans converses on són presents els enyorats. Com no els puc... Jo tinc un problema, que és que no els puc portar a tots. I fem una cosa, t'ompliré la taula d'amics que puguin parlar d'aquell llibre.
Deixo un poltró.
Ja
ai,
està,
la mare que ho va parir.
Té collons. La Imma Puig... el Sergi Pàmies i en Ramon Bessa. He demanat als tres que no diguessin res, que no riguessin res.
Què?
Què, noi?
Noi, molt bé, eh?
Sí, clar.
Bueno, escolta, és que finalment fas un acte de justícia, perquè jo aquí, perquè la gent ho entengui, signo un llibre que l'han escrit uns altres. És una cosa collonuda, això. És la feina més fàcil que he tingut en la meva vida, perquè en realitat aquí hi ha les receptes que vosaltres heu escoltat a RAC1 durant tot aquest temps, però hem demanat a més de 30 amics doncs que escriguin algun article vinculat al món del futbol amb el món de la cuina i que sigui alguna anècdota personal o referida que hagin viscut. Per tant, el llibre, el gran atractiu que té, és que els articles que han fet tota aquesta tropa són extraordinaris, divertidíssims.
Mira, José Antic,
jo he posat el nom, com sempre, perquè et diré una cosa, l'Anthony Bourdain, que era un cuiner americà extraordinari, molt divertit, bueno, no expliquem el seu final, va escriure un llibre que es deia Confessions d'un xef. I va fer la millor definició d'un xef que jo he vist mai en la meva vida. Diu, ho diré en castellà perquè el vaig llegir en castellà. Diu, és un tipo vestido de blanco impoluto que se pasea por el comedor del restaurante apropiándose del trabajo de los demás. Jo penso, dic, hòstia, dic, aquesta m'ha agradat molt, aquesta definició. I aleshores, amb aquell llibre, jo sóc aquest xef.
José Antic, Albert Arbós, Tacho Benet, Ramon Besa, Joan Besson, Jordi Bosch, Pilar Calvo, Màrius Carol, Santi Carreras, Miguel Dalmau, Pepe Gil Bernet, Jordi Juan, Lluís Lainz, Lu Martín, Sergi Pàmies, Joan Patzi, Albert Perrin, Pere Pineda, Frederic Porta, Imma Puig, Eduard Pujol, Miguel Rico, Jaume Roures, Arturo San Agustín, Carla Sanz, Santiago Segurola, Bernat Soler, Ricard Torquemada, Ferran Torrent, Xavi Torres, Lluís Torres Garriga, Joan Vallès, Joan Bails i Olga Viza. Són els que han escrit aquests contes amb receptes de La pilota a l'olla d'aquest programa i el pròleg del Fermí Puig. Hola, Sergi Pàmies.
Hola, bon dia.
Què tal?
Tu també surts a la llista.
Sí, 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 també. També.
Fas bé?
Si no entrem en detalls, sí. I tu?
Bé, també.
Què tal, Ramon Besa?
Dintre de la gravetat.
Hola, Imma Puig, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Si parléssim de la figura, ara t'hauria de tapar les orelles, del Fermí Puig, recordaré sempre, sembla que amb vosaltres ho he comentat alguna vegada, que un dia al Drolma, dinant amb el Puyal, estic parlant de fa molts anys, el Drolma, va venir el Fermí i el Puyal li va dir, diu, ets de les persones que em sé reconèixer més amb el català. Diu, perquè tens un català impecable.
Soc de pagès, home.
No. Però sempre has tingut una relació amb la literatura. Tu sempre has tingut molta relació amb el llibre, Fermí. És veritat, t'ha agradat sempre molt. Els teus llibres t'ha agradat molt llegir, llegeixes molt, ets un lletre ferit.
I escriure també, però no em prodigo, per sort, pels meus lectors.
Quan parlem, Sergi, del Fermí Puig, si siguessis a fer una columna ara buida sobre el Fermí Puig, què diria, Sergi?
No, home, no, ja que parlem del llibre, jo crec que el llibre és una confluència de vocacions, no? El Fermí té aquesta capacitat, primer, escriu molt bé, tot i que ell diu que per alegria dels seus lectors escriu poc, jo crec que és al revés, els seus lectors, i jo me'n considero, enyorem moltíssim que escrigui més i fem tot el possible perquè escrigui, però no ho aconseguim, també t'he de dir que el resultat és nul. Llavors aquí hi ha tres coses, jo crec, que té aquest llibre i que, bueno, quatre fins i tot. Una és la cuina, o sigui, la figura del Fermí no és la figura d'un tio simpàtic, és un cuiner de categoria. I és un cuiner que en aquestes receptes d'alguna manera continua una tradició moderna i molt arrelada aquí, especialment al nostre país, però també això també ho trobaríem amb l'Arguignano. Són gent que ha fet la cuina popular, que ha desacomplexat la cuina i que l'ha culturitzat, és a dir, que tampoc ha tingut cap prejudici a l'hora de donar-li la categoria que mereix. És, a més, còmplice, per no dir-ne, per no posar-li més galons, que ja sé que amb ell l'incomoda, còmplice del gran canvi que hi ha hagut a la cuina a Catalunya, és, a més, una d'aquestes persones, que això també et passa a tu, que són capaces de juntar persones que no s'haurien d'haver conegut. No s'haurien d'haver conegut. Això, hi ha gent que té aquest talent. És a dir, són gent que és capaç d'unir caràcters, vocacions. Això, evidentment, el restaurant és el lloc ideal. Després, literàriament, per mi, és de les persones que millor llegeix de les que he conegut, perquè no té prejudicis, no és elitista, no és pedant, no va de cap capelleta, i al mateix temps defensa les novel·les de gènere, etc. I jo crec que aquí hi ha un element més, que és un element que descobriran els lectors, que és l'homenatge sincer i amistós a Cruyff. I aleshores, aquí, que és el que a mi més m'ha sorprès, perquè jo no els havia llegit i l'he pogut llegir aquests dies, hi ha tres o quatre peces d'una gran categoria a l'hora de recordar el Johan en un àmbit gens habitual, gens esportiu, molt íntim. Hi ha un article del Roure, és memorable. Doncs jo crec que té aquestes quatre coses, perquè aquest llibre, a més, tots els beneficis... Això m'encanta quan diuen els beneficis d'aquest llibre. I els maleficis, també. És a dir, no només els beneficis, sinó tot el dolent que se'n pugui treure, també aniran a parar a la fundació, no?, del Johan. I llavors, jo crec que aquí és això, és una mena de tempesta perfecta, però que jo tampoc voldria que això es desviés l'atenció de que qui surt a la coberta és ell i que no és un element de màrqueting. El Fermier és una personalitat en lo seu, no vol ser cap altra cosa, però jo crec que aquest llibre li fa justícia fins a cert punt, perquè aquí en som 30 i pico, però en podrien haver 70, tranquil·lament.
Ramon Besa.
Se'm fa difícil afegir alguna cosa. Sí que té aquesta capacitat d'aglutinar. És molt difícil. Per mi el més sorprenent ha estat veure-la arremangat. És a dir, hi ha de vegades molt la sensació de la gent que empenya el Fermí que ho faci ell, no? Perquè té aquesta vocació de pedagogia. Crec que el més gran que ha fet, pels que no som entesos, és fer la cuina una cosa que es pugui llegir, es pugui menjar, es pugui veure i es pugui tenir un cert gust, no? De saber el que és un menú d'un determinat preu, o el que hem passat del Drolma, que hi anaves, almenys jo, un cop a l'any, potser d'una forma excepcional, que era com una capella, des de, hem fet calés per poder anar un dia el Droma, i cadascú té el seu record. Jo tinc un record amb el Zubizarreta, per exemple, que va ser el primer dinar que vam fer amb el Zubizarreta, i em va dir, per què? Dic, home, perquè és una cosa solemne que jo pugui dinar amb el Zubizarreta, i aleshores buscaves un restaurant que tingués una litúrgia, això ho tenia, però llavors ara veure l'arremangat, sentir algun renec mentre estàs menjant, sí, que fa molt proper, aleshores, clar, els cuiners normalment tenim la sensació que reneguen perquè és el sofregit o...
L'altre dia em va explicar un secret de mètode, que diu que reneguen no pas perquè estigui emprenyat, sinó perquè el client sap que hi és.
Això que és així, no puc sortir a saludar a vegades i senten que baixen els tants i els arcanys.
Això segurament amb un llibre de manuals no recomanaria, i en canvi tu el sents proper, llavors la gent para i dius, bueno, passa alguna cosa, però tot es torna a tranquil·litzar, i a l'Alfred que posa la pau, és a dir, totes les coses que té t'aboquen bon rotllo. Això és, per mi és molt important. I després té aquesta capacitat per descobrir El talent. O sigui, un llibre, si et recomana un llibre, mai et recomana un llibre fallit. Si et recomana un restaurant, mai et recomana un restaurant fallit, perquè sap el que vols. Si et diu, ull amb aquest pàjaro, amb aquest sotacarro, que diu ell una de les seves paraules,
paraula
d'aquestes que treu del diccionari, efectivament, aquell home és un sotacarro i el pots fotre. És a dir, té una capacitat de visualitzar i de diagnosticar que és molt difícil. Aleshores et passaries tot el dia trucant-lo, enviant-li un missatge. Què em dius d'això? Què passa de l'altre? Per tant, un goig i un... poder-lo disfrutar de la seva companyia, de la seva amistat. No parlem ja dels que tenim l'oportunitat de tant en tant de trobar-nos allà franc i fotre un àpat, que generosament ell hi fot el menjar, hi fot la taula, hi fot els calés, hi fot la passió, i tu cuina, i tu ets un simple espectador. Això, clar, són aquestes coses del Fermí, que tu dius, un tio que és capaç d'anar amb el Ferran Adrià i d'haver dit que aquest és el bo, i que després és capaç de fotre't una truita amb un pa amb tomàquet allà franc, doncs no, això jo no ho he vist a ningú. No?
Efectivament. Imma, què? Quan parles de la figura del Fermí Puig, sí, i del llibre, i de... què et sembla?
El Fermí, per mi, és passió. És a dir, no he tingut mai cap conversa amb ell que no sigui apassionada per algun tema, sigui el que sigui. És a dir, posa tot. I t'encomana. És a dir, és, per mi és un gran cuiner que et fa venir ganes de cuinar.
És veritat.
És a dir, sents el segueixes per la ràdio, t'explica una recepta i estic esperant que acabi per sortir corrent a comprar els ingredients i començar a cuinar el que m'acaba d'explicar, perquè ho transmet amb una claretat i amb una passió que t'encomana.
Em permets una petita cosa, de totes maneres, per tranquil·litzar l'audiència? Estan parlant tan bé de mi que vull aclarir que estic molt bé de salut. No estic a punt de llepar, eh? No.
He de dir que el llibre és...
Són bons amics, però no penso llepar, eh? Estic bé, m'estic aprimant, els analítiques fantàstiques, tot collonut, eh?
Per cert, m'agrada molt pàgina 89, els oients que ho sàpiguen. Pàgina 89. Si hi ha un nexe d'unió entre moltes de les persones que som en aquesta taula, és un restaurant que malauradament no era restaurant i que malauradament ni és restaurant i ja no ho és menys perquè està tancat, que era la peixateria, que feia un arròs de calamarsons. Ho dic perquè a la pàgina 89 hi ha el famós arròs de calamarsons, està aquí.
Quantes vegades l'heu fet aquí a la ràdio?
Sí. Mare meva.
L'avantatge d'aquest llibre és que hi ha unes fotografies esplèndides del Joan Llenes, però jo sempre dic el mateix. Primer, les receptes són molt senzilles, les que expliquem aquí, i per tant, home, és difícil equivocar-se. Si us equivoqueu, sempre podeu donar la culpa a mi, no hi ha problema. Ara. Però, en canvi, les fotografies són reals i molt realistes, és a dir, estan tan ben fetes...
Tant que de fet... ganes de comer...
Sí, però us ha de quedar com surt de la foto.
A quina
us ha de quedar com surt a la foto. Ho teniu fàcil. Diu, escolta, això més o menys és el que tal com hauria de quedar. Cony, mireu la fotografia, no m'emprenyeu una a mi, m'entens o no?
Com va sortir l'idea d'aquest llibre, Fermí?
Mira, sobretot tu vas empipar molt, perquè no paraves de dir-ho a l'audiència. Escolta, això s'hauria d'escriure. Perquè...
Clar, perquè saps què passa? Amb el tema de les receptes, sí, una cosa... Escolta, això és per inútils com jo, de la cuina. És a dir, què fas? Juga el partit demà al Barça a la 1 al migdia. Dius, bueno, però sí, si a les 3 de la tarda, a les 3 anem a dinar, en lloc de sortir, dinarem a casa. Què fotem? Doncs vinga, una recepta ràpida.
Això ha sigut simpàtic. La veritat, tu insisties, després l'Ester Pujol, l'editora d'Enciclopèdia Catalana, que ha fet una feina magnífica, doncs també és burxa en aquest sentit. Hauria de fer. I jo, a vegades, soc una mica massa mandrós. Sempre ho dic, els pencaires, però d'una manera són mandrosos amb certes coses. Aleshores vaig dir, escolta, això al final tant te van en tant que un dia 4 haurem de fer-ho. I vaig pensar, cony, com ho podríem fer? I em va venir una anècdota del Cruyff al cap. Un dia el Johan, en el restaurant, estava fent allà el vermut, havia d'arribar també el Ferran Adrià, de casualitat, amb una altra taula. I justament aquella setmana, en una revista d'actualitat, havia sortit en portada la llista dels conferenciants més importants i més ben pagats d'Espanya. I el Cruyff era el tercer, i el primer era el Ferran.
I el segon era...
El segon era l'Aznar. Ja s'acabava de retirar i feia allò tant a l'americana, des que va posar els peus sobre la taula, doncs d'anar a treure els rèdits, no els beneficis, els rèdits de la seva presidència, no? Fent conferències. El cas és que, per tocar-li, per burxar-lo una miqueta, per fer-li la guitza, li vaig ensenyar al Johan, dic, escolta, dic, t'han fotut dalt a baix, ja estàs a la medalla de bronzo aquí, eh? I s'ho va mirar, diu, sí, diu, però esto se tienen que preparar la conferencia. Diu, yo me siento y me hacen preguntas. I vaig pensar, cony, això és el meu, me siento y me hacen preguntas, per tant, jo no escriuré res. Jo l'única cosa que haig de fer és trucar als bons amics i dir, faria un article d'una cosa d'aquest tipus, i a la que em vaig engatussar 4 o 5, doncs devien servir d'esquep als demés, amb la qual cosa, jo, com que les receptes ja les tenia fetes, només havia d'agafar el retratista, que era el Joan Llenes, i els altres m'han fet el llibre. De fet, l'altre dia, quan vam fer la presentació i estava jo dedicant un llibre, vaig aturar-me un moment, em vaig sentir una mica incòmodo, perquè vaig pensar, home, és molt bèstia això. El tio que firma el llibre en aquest sentit, que sóc jo, dedicant-li a qui realment l'ha fet, no? És una mica el món al revés. Però vaja, és un llibre dit tot això, collonut, perquè les receptes hi són, ho podeu fer, i de fet n'hauríeu de comprar dos, perquè primera que no... Sí, home, perquè nosaltres no en veurem ni cinc de calaix, ni cinc de calaix. D'això va per la Fundació, per totes les coses del Johan.
Aquest màrqueting que fas dels dos, jo estic encantat i estic a favor, sí, però hauries de passar-lo a tres.
El que fes els dos, jo te'l remato. Tu digues per què
hem de ser dos. Jo dic els dos. Un, perquè has de tenir-lo a la cuina, que es vagi embrutant una miqueta, ara, perquè fas les receptes. L'altre, perquè s'han de llegir els articles a la tauleta de nit.
Sense que està aquí.
I l'altre, per regalar.
Exacte. Per cert, anem a parlar dels textos. Sergi, el teu, precisament, parla de quan menjar.
Sí, bueno, a veure, com que aquí la dificultat, si és que n'hi havia alguna, no n'hi havia cap, era relacionar futbol i menjar, no? I aleshores, com que jo ja vaig calcular que hi hauria molta memòria, no hi hauria moltes anècdotes, doncs vaig pensar, home, doncs fes una mica de teòrica sobre si convé menjar mentre veus un partit o no, no? Llavors hi ha aquesta cosa del sofà, no? Estàs enfonsat, tot el teu, els que tenim som de vida, a més tenim una anatomia tirant esfèrica, mai millor dit, això sí que és pilota a l'olla, estàs allà al sofà enfonsat, doncs clar, no pots menjar d'aquella manera, i en canvi menges com un boig. Menges patates fregides, Doritos, aquells aliments pensats gairebé per l'autodestrucció. Llavors, per a determinats partits és ideal, perquè com que el joc està a l'alçada del teu...
Els Doritos!
Dels Doritos, doncs ja està. Però, en canvi, quan hem tingut l'oportunitat, i jo poso el cas del dia de la Roma, que era a Can Fermí, doncs, a l'esclar, el dia de la Roma vam anar tan sobrats que vam veure el Manchester. No sé si ho recordes. Sí. Anàvem tan sobrats que vam veure el Manchester. Ara vam menjar de collons. Llavors, jo els dic, quan tu tens l'oportunitat de menjar bé aquestes receptes concretament, doncs és un plaer, perquè com a mínim has menjat bé. Si tota la merda que et pugui donar el futbol, ja tu te la compenses amb la companyia, amb els comentaris i sobretot amb el menjar, perquè això jo vull remarcar-ho, és un llibre excel·lent de cuina. El que passa és que té un format diferent. O sigui, s'ha fet un format entre benèfic en el millor sentit.
Sí, sí.
És benèfic per tot. Sí. I a més té aquesta cosa de ho ha dit molt bé el Ramon, d'agrupar gent, de fer de... Bueno, això també ho fa la cuina, no? O sigui que, bé, jo estic molt, molt content de que ho hagi pogut fer, perquè a més, ja saps tu que fa molt temps que li anem al darrere i que sàpiga que li continuarem en el rat.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Són les 11 i 18 minuts. Ramon Besa, de què va la teva història en el llibre?
Bueno, és una mica barrejada. Primer és el Romario, vaig poder tenir l'oportunitat d'anar a menjar a dinar amb Romario.
Tu has dinat amb Romario?
He dinat amb Romario, propiciat per David Espinar,
sí,
que és el que va fer el contacte, i Rafa Carbonell, que és el Tu eres muy malo, o sigui, era un dinar... Aleshores, el metre, això va ser el restaurant...
Com princeses. El Rafa Carbonell, Tu eres muy malo?
El Rafa Carbonell va ser el que, quan el tio del Bengal li va dir Tu eres muy malo.
Ah, no, era l'Edwin Winkels?
No, l'Edwin Winkels estava a la roda de premsa amb el Rafa Carbonell, però el que fa la pregunta, vostè no ha roto pacto vestuario, tu eres muy malo, és Rafa Carbonell.
O sigui, el Tu eres muy malo, pues tota la vida pensant que era l'Edwin Winkels,
jo. Sí, això és una altra història, si vols un dia en parlarem, vale, perquè per tant, vam decidir no fer-ne més... O sigui, bueno, el Sergi ho coneix també, no vam fer més enrenou. Però bueno, estava amb el Princesa Sofia anant a dinar, aleshores, clar, el metre preparant què voldrà el Romario. I es fot un entrecot, i amb l'entrecot el primer que demana és un suc de taronja, no demana vi, o sigui, passa de la... Com que ell no bevia alcohol, doncs clar, jo començo que tu estàs amb Romario, que et dona un titular collonut, que és, que a mi m'ha quedat gravat a la vida, que és el futbol se mira con los ojos de Cruyff. Això és el que diu Romario. Però, esclar, Romario i Cruyff, dius, què li pot dir? Vull dir que és un dinar d'aquells que passa d'una manera tan solemne que vaig pensar que potser podia tenir una certa transcendència. I quan acaba de dir, veu que s'ha acabat el suc de taronja, i el metre diu, bueno, ara li fotré una copa de vi. Llavors diu, no, una Coca-Cola. Sí, va començar amb un suc de taronja. Sí, un entrecot, es va fotre un tros de carn collonuda, però va fer un suc de taronja i una Coca-Cola. Llavors, al mig... I surt, justament per això, el Manolo Vázquez Montalbán, que és una altra imatge que jo recordo, explicada pel seu fill, que l'única vegada que s'havia posat una samarreta per cuinar va ser la de l'O Pelat. Si tu dius, Manolo, que era un gran tio de la gastronomia, què feia? Com cuinava? Doncs un dia, per un acte solemne pels seus amics, com va cuinar, es va fotre la samarreta de l'O Pelat.
Hombre.
Doncs clar, és la imatge que tu dius, hòstia, el Manolo, quin es posava? Doncs bueno, la intenció, que era el que tenia l'O Pelat, no? Allò de dir, hòstia, vaig a fotre un dinar de puta mare. Em va semblar una imatge molt, molt, molt maca, no? De dir, el tio que es posa a cuinar i farà, després serà reixit o no. I acabo amb l'anècdota del primer gran disgust de la meva vida. A Perafita s'inaugura el camp de futbol l'any 69, i venen a jugar a reforçar el Perafita el Juanito Segarra i el Rodri. I resulta, perquè coneixien el rellotger Cabanes d'aquí a Barcelona, que tenia casa Pere Fita. A més, també estava molt vinculat a l'Espanyol. Total, que aquells dos tios se'n van anar a fotre una gran fartanera a Cal Pensiró, la fonda del poble, i van aguantar mitja part, i fins a la mitja part el Pere Fita guanyava 2-0 amb el Segarra i el Rodri. Clar, quan van quedar ja farts, se'n van anar, i el Pere Fita va perdre 5-2 contra una selecció de l'Espanyol amb 4 gols d'un davanter centre de Prats, que era l'alcalde de Prats, que era de l'Espanyol. Llavors, jo és un xoc emocional, o sigui, són tres imatges, que és les que jo he barrejat, potser massa tapaïdes per algú, però que jo, d'alguna manera, a mi l'oportunitat del Fermín va permetre de dir, bueno, aquest tio té alguna visió o què podries dir de gastronomia. Bueno, eren tres imatges que sempre porto molt enregistrades i vaig intentar fer-les lligar.
El Romario, que tu el devies tractar de totes maneres, tenia aquella cosa tan bona que és que quan, com el Núñez, per exemple, que quan el havien trucat alguna vegada en Pau Descansi, es feia passar per la seva portera. Sí.
Romario no està.
Això era el contestador. Sí. Això era el millor contestador de la història. Sí. Com és que tornes, Toni?
Romario no està.
Ja està. No es poden dir més coses en menys temps. Romario no està.
Ni quasi emprenyat, eh? Nassos, eh?
Imma Puig, de què va el teu relat? De la
el meu relat va de la emoció de recordar allò que, com que t'emociona, no oblides. I és el menú, el que menjàvem el diumenge que jugava a casa. És a dir, recordo, però com si fos ara, dir al meu pare, avui hem de dinar aviat, perquè juguem a casa. Immediatament es posava una maquinària en marxa, que era la meva mare entrava a la cuina, començava a cuinar, a preparar-ho tot, el meu pare deixava els carnets a sobre el moble del rebedor, amb els guants, la bufanda, la visera, aquella visera amb una goma terrible que enganxava els cabells. I el menú sempre va ser el mateix, i ja no viuen els meus pares, perquè ara els hi preguntaria per què sempre menjàvem macarrons amb carn picada i salsa de tomàquet, pollastre rostit amb patates fregides i un tortell de nata de la pastisseria Fígols. Cada vegada que jugàvem a casa era social. Juguem a casa i jo ja sabia què menjaríem. I l'emoció d'anar al camp, ben petita, que era doncs, anar de la mà del pare i de la mare a la Diagonal, que el sol et venia perquè eren quarts de quatre, a les quatre, arran d'ull, i anar a buscar l'autobús. Llavors pujaves a l'autobús i sempre tothom estava igual. La gent anava sèria, callada, abrigada, amb el bitllet penjant del llavi, enganxat al llavi, amb un transistor a l'orella, i tothom callat, fins que de cop i volta algú deia avui juga Kubala. I llavors tothom es posava com content i tal, és així que jo tenia l'edat de preguntar per tot i jo preguntava al meu pare pare, què és Kubala? Perquè em pensava que era una cosa. I em va dir, no és res, és un jugador nostre. Llavors ja és que es tancava el cercle, és a dir, jugàvem, que era fantàstic, a casa, i el Kubala era algú nostre, no? I bé, això era arribar al camp, no? I que recordo una cartolina que em picaven com si fos un tallaungles, jo recordava que amb un tallaungles, i arribar al seient, i sempre hi havia tots els senyors, perquè llavors hi havia bastant més senyors que senyores, a peu dret, dient sempre el mateix, no? Bueno, a veure què farem avui.
La gran frase, què ens fa, eh?
Exacte. Sí. Jo pensava, però aquests senyors no saben què han de fer avui, però bueno, jo seguia escoltant. I també recordo perfectament que abans els equips no sortien al mateix temps. Sortia primer el visitant.
Correcte.
I després el local.
Hòstia, ho hem perdut de vista, això no fa gaires anys, tampoc.
I la xiulada que rebia el visitant era tremendo. Sí. Tant que em duia una altra vegada a preguntar, pare, per què xiula tant la gent? I em deien, xiulen en l'equip visitant. I jo li deia, nosaltres no xiulem? I em deia, no, ni ho facis mai. Aquests jugadors venen a fer el millor que saben la seva feina i això mereix un respecte, no un xiulet.
És a dir, que ara quan entra a les empreses la Imma i els hi posa una mica d'hora, el primer que diu és que no xiulin a ningú.
Sí. El dia del Madrid no t'hi portava mai, per això.
Sí, però mai vaig xiular, eh? Mai vaig veure el meu pare xiular i després el marcador
simultàneo d'Ardo.
Això era...
Sí. Clar, i camisa sí que...
Clar, exacte, i colchones flex, i picolín... Però és que, a més, recordo que per això m'escric que jo vaig sentir jugar a Kubala. Perquè quan arribàvem, m'asseien a la falda, a la primera part del pare i a la segona de la mare, I jo, a partir de llavors, jo només veia les esquenes i els barrets dels senyors que tenia davant. I jo sentia la Ramó de... Mira, 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 ja va treure el cobalt. No, no, passa-li, passa-li el cobalt, passa-li. Gol! Bueno, això és el que jo sentia sempre, no? I explico que em pensava que això... Amb aquella excitació que notaves, no? La gent... Mira, 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 tot, la gent es posava com que allò tindria un final feliç. I... Jo creia que això mai més ho tornaria a sentir, però ho he tornat a sentir veient jugar Messi.
El menjar i la relació del menjar dels partits de futbol, cosa que ara encara ho continuen, per part que pots dinar, esmorzar o sopar amb els partits de futbol. Ara, que abans eren dinaves diumenge a les 2 del migdia perquè a les 4 havies d'anar cap al camp.
El conte de l'Aima té una cosa molt maca, que és que és que millor ha explicat la connexió Kubala-Messi. Saps? O sigui, tota aquesta seqüència històrica, que és la història del barcelonisme, està molt ben explicada per això, perquè és la gent que no veia Kubala, sinó que el sentia, perquè van començar a mamar tot el barcelonisme, són els que han tingut el privilegi de veure en les millors condicions el Messi, no? De veure'l créixer, de veure'l jugar. La diferència entre sentir un jugador i veure'l, no?
La gran... Ara recordo una anècdota amb el Fermí, que era el dia que el Barça perd amb el Madrid 0-1, estem parlant, sembla que l'any 2008, que era la decadència, sí, el Ronaldinho, i només entrar al camp, i el Fermí diu, juguen el Ronaldinho i el Deco? Diu, sí, doncs ja podem fotre el camp. Era la decadència, just, sí, i el Barça va perdre 0-1, gol de Batista, i el Madrid ja gairebé va anar. Però me'n recordo el Belvis, i diu, sí, juguen, i pregunten, diu, sí. Doncs,
perquè
ja
era, perquè es veia la pèrdua del vestidor, sí, havíem, sí, jugat a València, te'n recordes? Sí, Cunjón, sí, va fer un partit extraordinari, sí, i Ronaldinho i Deco havien fet 2 setmanes d'uns entrenaments nefastos, era ja l'abandonament total. Una llàstima, ara no parlem de Ronaldinho, que ha sigut un dels jugadors més extraordinaris, sí, sí, que hem vist mai a la vida, i que aquest dissortat final potser ens fa perdre de vista amb el molt que ens va arribar a ajudar, no? Però és veritat, això.
Escolta, Fermí, avui hauries de fer la recepta de cada divendres de la pilota a l'olla.
Sí, 20 segons, si vols, eh?
Ah, d'acord. Avui, espera, que ho tinc aquí apuntat. Sípia ofegada amb pebrots.
Sí, clar.
Proceda, Morales.
Sí,
en el sentit literal.
Exacte. Tota l'olla, no us de fer res més, La primera cosa, foc mitjà, Allegro ma non troppo, No ens passem de voltes, aquí. Que, tot, una cassola que t'hi càpiga tot de mida, Oli d'oliva. Oli d'oliva. La sípia, tallada a tires. Sípia bona, la que tu triguis, sal pebrada. Pebrots verds i pebrots vermells, tallats a tires, d'un gruix més o menys d'un dit gros. Una mica de ceba, tallada gins amb juliana, fulles de llaurer i una cabeça d'alls tallada per la meitat. Tapa l'olla i s'acabó. Al cap de 35-40 minuts comença't a preocupar. Si tens bona oïda, et començaràs a preocupar per una cosa. La sípia i les verdures treuen la seva aigua. Mentre treuen la seva aigua, és un xup-xup, és com si estiguessin al fons del mar, no te n'enteres.
Però després criden.
I per què foten els xisclets? Perquè s'ha evaporat l'aigua i només torna a quedar l'oli. Aleshores, ara heu de parar l'oïda i teniu l'oli quan fregeix. Si sentiu l'oli que fregeix, patiu, perquè potser ja no hi sereu a temps. O sigui, que traieu una miqueta això cap a la mitja hora, obriu la tapadora de la cassola, remeneu una miqueta i dieu, ui, això ja quasi, ja s'ha acabat. No és tot el que heu de patir per aquest plat.
Fantàstic. Jo me'n vaig de seguida a comprar els ingredients per fer avui.
Estàs senzill com això,
Sí, 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 sí.
Ara, la bestiola ha de ser bona. Per tant, clar, tornem a lo mateix, el que hem dit sempre.
I la quantitat, a mi el que em queda sempre el dubte és, dius, oli, però...
Sí,
un pam, dos pams...
Ara entrem amb la precisió, per dir-ho. Què estem parlant? Per 4 persones, una cosa d'aquest tipus? Molt bé, doncs tu compta més o menys amb una sípia sencera o amb 2, o amb 4 o 5 de petites, tant me fot, però més o menys un quart de quilo, 300 grams per barba.
Sí.
300 grams per barba, ja tens la sípia. De cebes per 300 grams, posen 2 de mitjanes. Posa un pebrot vermell gran i un pebrot verd gran, I si t'agrada més pebrot, doncs n'hi fots 2, si m'entens.
L'oli.
L'all, una d'això. I l'oli poses l'equivalent més o menys a 4 decilitres, només. 3-4 decilitres, Perquè ens agrada una mica greixoses aquestes coses.
En aquests moments, mitja Catalunya està entrant a Google posant decilitres. Com funciona el nostre pla d'educació.
Unes fulletes de llaurer. Qui vols un roget de vi blanc perquè et sobra que tens un culet de vi blanc, tira-li, no fotrà pas nosa, saps què vols dir? Però l'important és tapat, perquè és tofi, foc lent, foc mitjà, i sobretot aquesta imatge, recordeu, tot això traurà la seva aigua. Després aquesta aigua te la tornen a veure. Quan la torni a veure, heu d'estar alerta només per l'oïda. I amb l'oïda cuinareu.
La pilota a l'olla, el llibre del Fermí Puig, amb les fotos d'en Joan Llenes i, com ell mateix escriu, textos d'amics. Doncs això, els amics en aquest llibre del Fermí Puig...
I has dit on es pot trobar, perquè es pot trobar amb una cosa que es diu llibreries, que encara existeix.
Estava molt atent a la sípia l'Eduard Fernández, el gran Eduard Fernández. Passa, passa, Eduard, passa, passa. No, no, el que passa que l'Eduard té un problema, que és que el dilluns el torno a tenir amb la seva filla, amb la Greta, per parlar de la...
Se'l saluda, jove.
Pots seure davant del micro, que així t'escoltarem tots.
Bon dia.
Què tal, Eduard? Què tal?
Bé.
Ara parlarem de la pel·lícula.
Què
tal? És que us escolto cada dia. Però cada dia és cada dia.
Ah, sí?
Cada dia. Jo és que és molt estrany el dia que no us escolto. Cada dia.
Allò que t'aixequen d'hora pel cinema per anar a treballar, que vanes en cotxe i tal, amunt i avall... Si són les 6, dic, hòstia, ja vaig bé. Poso els cascos i us vaig escoltant.
Sí,
però cada dia, eh?
Sí, m'agrada. Veus que bé?
Així que sou com de la família.
Així m'agrada. Doncs d'aquí... Avui no el sentireu, l'Eduard Fernández. El sentireu dilluns, amb la Greta. Aquí al Món Arracó, amb la seva filla Greta, que estrenarà en pel·lícula, per ser la setmana que ve, que es diu La hija del ladrón, que ella va guanyar, recordem, la Conxa de Plata al Festival de Sant Sebastià, i que, bueno, jo crec que ja la podem... La setmana que ve, és la setmana que ve que es donen a conèixer les nominacions pels Goya? L'Eduard Fernández serà sempre, perquè és cada any...
Bueno, però no me'l donen, tu, aquest any em toca. Aquest any em toca.
Ui, aquest any...
Sí, el secundari de...
Sí?
De Millenastrai, m'ha...
Sí, va, apunto. 11:32. Gràcies, Sergi, gràcies,
Salut.
Ramon, gràcies, Simma. Felicitats, Fermí Puig.
Al contrari, gràcies.
11:32, ara tornem.
Salut i bellesa per a la teva pell amb la nova línia de cosmacèutica C-Life de Condis. Comença la teva rutina completa i aconsegueix una pell fresca, saludable i vella. C-Life és una marca de Condis i només la trobaràs a les botigues Condis i Condis Life. Productes d'alta qualitat a un preu molt atractiu pensats en exclusiva per a tu. Salut i bellesa per a la teva pell.